Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Aquest dijous 15 de juliol s'esdevé la nit més glamurosa i entranyable de l'arquitectura catalana, la nit dels Premis FAT, al Disseny Hub de Barcelona.
De moment, avui us farem algunes pinzellades de com es presenta la nit.
Anem primer per les quatre categories dels Premis FAT pròpiament. Us comentarem els finalistes en companyia d'una de les membres del jurat, l'arquitecta Rosa Rull.
Érem un jurat molt divers. Hi havia el president, que és el Fabrizio Barozzi, un arquitecte que té el despatx a Barcelona, però construeix a tot el món amb molt prestigi, ha guanyat alguns concursos internacionals. Estava l'Agnès Blanc, que és una dissenyadora d'interiors i empresària molt important de Barcelona. Estava la Daria de Seta, arquitecta, també de procedència italiana, però amb el seu despatx està aquí a Barcelona. El Manel Marín, arquitecte tècnic, que ha treballat amb molts arquitectes de Catalunya. El Pedro Matos Nameiro, un arquitecte portuguès meravellós. I encara que érem molts diversos i que cadascú tenia la seva manera de pensar, teníem en comú tots que exercíem la professió de la construcció dels espais d'arquitectura, dels espais interiors, dels efímers, dels espais en general. I això ha estat molt bé perquè de seguida ens vam posar d'acord en que, com a mínim, els seleccionats, els guanyadors i els finalistes, no, tinguessin en comú que arribessin fins al final. No que el valor residís únicament en la idea, el tanteig, que ja veureu que són de molt diferent ideologia els projectes finalistes, sinó que el seu valor també estava en com es construïen i es feien arribar fins al final, com homenatge a les professions.
Als Premis d'Arquitectura ens trobem amb nou finalistes, entre ells la intervenció guanyadora de la BAU, de Berenguer Roldán, Alfabra i Coats, els habitatges en fusta de Bosch Capdeferro, a Girona, i també els de Peris Toral, a Cornellà de Llobregat.
Afegim, a més, l'edifici d'usos múltiples La Loza, a les Palmes de Gran Canària, d'Evelyn Alonso i José Antonio Solà. L'edifici d'art contemporani d'Elga de Alvear, a Càceres, d'Emilio Tuñó.
La casa en dos refugis, Cala Closa, a la Morera de Montsant, de Núria Salvador, un edifici d'habitatges plurifamiliars a Sant Pere de Ribes, de Clàudia Aguiló i Albert Domingo.
Una casa a Restrelo, Lisboa, de Pedro Domingos, i la casa Notàmega, a Marco de Canaveses, també a Portugal, d'Hugo Ferreira i Nuno Sosa.
La majoria són projectes d'habitatge i la majoria d'aquests són projectes d'habitatge col·lectiu. Com queda clar, continuem en aquesta època en la qual no s'estan construint molts edificis d'equipaments, de grans equipaments. Segurament podríem dir que la majoria de despatxos d'arquitectura i altres actors que intervenen en la construcció dels edificis s'està reflexionant sobre com hem de viure tots plegats. Que, per cert, feia gràcia perquè és el tema plantejat per la Bienal d'Arquitectura de Venècia d'enguany. Els altres projectes, els que no són d'habitatge col·lectiu, que també han sigut finalistes, també tenen en comú alguna cosa, que és que inclouen rehabilitació, la recuperació d'espais existents. Què tenen en comú tots aquests projectes finalistes d'aquest any, tant els d'habitatge com els altres? Doncs per nosaltres hi havia com tres punts bastant importants, no? El primer era la relació amb el lloc. Interpreten amb molta sensibilitat el lloc, tant si és un lloc construït com és un lloc natural. A la vegada són projectes en els quals el planteig formal és molt estratègic i molt clar, igual que el planteig material, diguéssim, la resolució material dels projectes. És una materialitat molt adequada, molt acurada, molt pertinent, molt responsable, però sense deixar mai de ser una materialitat molt investigadora.
La categoria d'interiorisme té quatre finalistes. Space SH, a Barcelona, d'Adrián Curado, Magdalena Barceló i Jaime Fernández. També a Barcelona, Estudi Omar, de Jordi Ayala, Jonathan Arnabat, Aitor Fuentes, Igor Urdan Pilleta i Albert Guerra.
Douradores, a Lisboa, de José Adriau Martins. I la seu de Si vas descalzo, a Barcelona, d'Antoni Pallejà i Naïm Vilaseca.
Hem volgut ressaltar, sobretot, la capacitat que té l'arquitectura d'interiors de generar noves realitats, no? A partir del no-res, no? Són intervencions sobre espais aparentment sense valor inicial, en els quals, mitjançant una sèrie d'accions formals i materials, com podria ser recuperar la llum exterior, recuperar uns murals que havien quedat amagats, o introduir un paisatge de nous materials, aquests espais assoleixen uns nous i grans valors que els fan altament habitables.
També quatre finalistes a les intervencions efímeres. Una és La Fontada, a les Fonts de Sant Roc, a Olot, obra d'un parell d'arquitectes, amb Clàudia Calvet i Xevi Rodeja. A Logronyo, Sticks and Stones, d'Anna i Eugeni Bach.
In-Between, a Ponta Delgada, Portugal, de Pedro Ribeiro i Ana Ferreira, i la intervenció de Laura Martínez de Guerenyo, Reenactment, sobre l'obra de Lili Reich al pavelló Mies van der Rohe de Montjuïc.
Ja veureu, us farà preguntar quan es pot fer en molt, molt, molt poc. Podríem parlar quasi de construccions culturals, no? El valor de la disposició d'uns objectes que ens són molt propers, molt senzills, no? És molt superior al valor de l'objecte en si, no? I amb aquesta nova ubicació de les peces, doncs això fomenta la interpretació, la imaginació, a partir de la capacitat evocativa dels mateixos elements que conformen aquest efímer.
I quatre finalistes a la categoria de Ciutat i Paisatge. El primer, obra de Toni Gironès, al conjunt de l'Illa de la Pietat, a Vic. Banco del Piñeiro, una intervenció de José Carlos Seoane a la Ribeira, a Coruña. També a Galícia, la remodelació de la plaça d'armes de Ferrol, obra de Carlos Alberto Pita, i a Jorba, una intervenció de Carles Enric, l'adequació paisatgística del recinte emmurallat i la capella del castell.
Podríem dir que els projectes que hem proposat com a finalistes pertanyen més al món dels projectes experiència que al món dels projectes en els quals el seu principal valor és el disseny. Amb això volíem manifestar que l'arquitectura de la ciutat i del paisatge ha d'estar sempre al servei de les persones. Crec que es veurà, no?, que la majoria dels projectes, a més d'això que explicava, recuperen una part de la història que mitjançant el projecte, no?, es vol incorporar a la vida quotidiana, barrejant-la quasi, diluint-la, diria quasi, no?, diluint-la amb la vida quotidiana, no?, donant valor, no?, a la pertenença a un lloc o a la pertenença a una història, no?, des del coneixement i també des de l'experiència.
A Pensament i Crítica tenim 6 obres, 3 motivades per la sostenibilitat, el canvi climàtic i la crisi del coronavirus, i les altres 3 més de reflexió estètica al voltant de la modernitat i l'arquitectura clàssica.
Del primer bloc, C de confinament 25+1, reflexions a YouTube, de Martí Codorniu, Oriol Graells, Pol Dieste i Eduard Llorenç.
El llibre de varis autors, Steve Wells of Ahmedabad, Water, Gender and Heritage, i Habitar el agua, d'Anna Amado i Andrés Patiño.
Quan els llibres de reflexió estètica, Paladio e o Moderno, de José Miguel Rodríguez.
Barcelona 60, habitatge i ciutat, que és un recull de visions de la Barcelona dels anys 60, aportades per diversos autors com Jordi Badia, Josep Ferrandu o Josep Lluís Mateo.
I finalment una monografia sobre José María García de Paredes, 1924-1990, també de diversos autors.
El jurat de Pensament i Crítica el formen els arquitectes Jorge Torres i Susana Landrove, i l'arquitecte tècnic Joan Olona. Aquest últim ens en parla.
Un dels aspectes que el jurat ha pogut constatar ha sigut la diversitat de les propostes presentades, no només perquè es tracten a vegades de propostes molt personals i a vegades propostes col·lectives, sinó sobretot perquè els temes tractats són de diferents àmbits i abarquen des de aspectes molt locals a aspectes més internacionals. Moltes de les obres presentades tenen una enorme qualitat i, evidentment, el jurat finalment ha de fer una selecció, però aquesta selecció hagués pogut ser molt més àmplia degut a l'enorme qualitat de les propostes presentades i que fa entreveure com existeix un rerefons editorial molt important que no es centra en les obres publicades, del qual ja existeix, evidentment, molt de mercat i moltes revistes que en fan difusió, sinó que en aquesta categoria el que es pretén avaluar són aquesta reflexió sobre la nostra professió i els aspectes cada vegada més importants centrats no només en el projecte, sinó el que provoca aquesta arquitectura, aquest urbanisme, com transforma les ciutats, com transforma la manera de viure.
4 finalistes als FAT internacionals. L'estació San José a Toluca de Lerdo, Mèxic, obra de Pablo Oriol i Fernando Rodríguez.
Unes intervencions a la Chacharita durant la 11a Bienal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanisme a Asunción, Paraguai, obra d'Arturo Franco, Ana Román i José Tocubilla.
Branques, Taichung World Flora Expo 2018-2019 a Taiwan, obra de Michel Orrian, Miquel Batlle i Jerome Lange.
I també a Paraguai, Casa Asunción de Josep Ferrando.
Ens en parla Pau Cerquella, un dels membres del jurat juntament amb Lucía Ferrater i Ricardo Bofill.
Segurament en una situació en la qual ens hem trobat aquest últim any, el nombre de propostes presentades no ha estat molt alt, i sí que ens hem trobat, però, que segurament donat el fet de que els arquitectes espanyols i portuguesos tenim una certa facilitat en treballar no només en àmbits arquitectònics, sinó també, evidentment, d'arquitectura efímera, de paisatge, però també fer projectes d'arquitectura, de projectes que potser no semblarien que són d'arquitectura, ha fet que els pocs projectes presentats no tinguin una línia com molt clara. Triar els projectes finalistes i seleccionats no ha sigut del tot fàcil, tot i que sí que hi ha hagut una unanimitat i un projecte que des de bon principi va destacar i en conjunt el jurat van creure que era el clar mereixedor del premi, no?
Pel que fa als premis Habitàcula, com us dèiem, el lema aquest any és el carrer del segle XXI. Hi ha 10 projectes finalistes. 3 són de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, 2 de l'Escola d'Art i Disseny de Reus, 2 de l'Escola Superior de Disseny, un de Deià Escola d'Art Superior de Disseny, un de la XAP i un de l'Escola del Vallès.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.